Què tal? Molt bona tarda. Salutacions d'Héctor García a les vies de so i de qui us està parlant, Yolanda Bernal. Avui quedarà vist per sentència el judici del 9-N amb les conclusions de les diferents parts. La última paraula la tindran els tres acusats, Mas, Ortega i Rigau, aquesta tarda. El fiscal demana condemna pels tres, els acusa de trencar la convivència i desafiar obertament el Tribunal Constitucional. En una llarga i dura intervenció, el fiscal ha considerat provat que les acusacions públiques es van incrementar després de la suspensió del Constitucional. Xavier Melero, advocat d'Artur Mas, ha insistit en que l'expresident no es va amagar darrere d'una multitud de voluntaris. Diu que el responsable del 9-N és només l'expresident català. Ha apuntat que només des de la creativitat es pot condemnar Artur Mas per desobediència. Més enllà d'aquest judici, a Barcelona el Partit Popular ha xifrat en 25.000 euros els danys a les estàtues franquistes que es van col·locar a les portes del Born. Alberto Fernández Díaz lamenta l'acció del govern de Colau i vol que l'Ajuntament expliqui què ha fet per identificar els incívics. I a Girona es posa en marxa una campanya per finançar una recerca pionera sobre el càncer amb un mètode menys invasiu que la quimioteràpia. La investigació que lidera el doctor Jordi Frigola busca frenar la proliferació de cèl·lules tumorals en lloc de matar-les. Fins a les 3 de la tarda ampliarem aquestes i d'altres qüestions. Serà com cada dia després de la informació de servei i l'actualitat esportiva. Primer de tot, la previsió del temps. Ana Borrell, bona tarda.
Bona tarda. El temps continua estable a Catalunya. Trobem força nuvolositat avui al litoral o prelitoral, però no hi esperem pluges, i a la resta només hi ha intervals de nuvolositat, principalment de tipus mitjà i alt. Les temperatures no varien gaire, s'esperen avui màximes de 15, a Barcelona, també a Girona, a Tarragona arribarem als 16 graus i a Lleida en tindrem 14. I el vent continua suau i variable, però pot ser més intens als dos extrems de la costa. Esperem un cap de setmana amb molta nuvolositat. Demà ja cel tapat en general amb precipitacions, sobretot a la tarda, amb una cota de neu que anirà pujant, però dels 1.000 a 1.400, 1.500 metres. Esperem nevades abundants, sobretot al Pirineu de Lleida. I les temperatures, les mínimes, també pugen aquesta nit. Arribarem als 9 graus a Barcelona, 8 a Tarragona i a 3 graus a Girona i a Lleida. Les màximes demà, però, no variaran, i el vent bufarà de sud-est, suau, però anirà intensificant-se, i al final del dia ja serà fort en cotes altes del Pirineu, amb ratxes de fins a 80 km per hora de cara a la matinada, la jornada de diumenge al Pirineu de Lleida. Diumenge seguirem amb aquesta nuvolositat, esperem precipitacions que han de ser més abundants al quadrant nord-est, comarques de Girona, nord de Barcelona, amb una cota de neu a 1.400 o 1.600 metres. Pujaran les temperatures, sobretot de nit, a mínimes que han d'augmentar de forma notable, i bufarà vent de llevant, que podria ser fort, amb avisos costaners a l'Empordà a partir de migdia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Situació a aquesta hora a les carreteres. Lluïsa Lopo, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Doncs ara mateix la circulació és fluida al conjunt de la xarxa viària, tot i que hem de destacar que s'ha produït un accident a la AP7 a l'alçada del Papiol, que talla dos carrils en sentit a Girona. Llavors demanem als conductors precaució en aquest tram. També a hores d'ara hi ha algunes retencions a la B23, al Papiol en sentit Martorell, i a la C32 hi ha circulació intensa, ja que una avaria talla un carril a Calella en sentit Barcelona. Pel que fa a la ronda, retencions també uns 2 quilòmetres a la ronda litoral entre Gran Via i Bon Pastor en sentit Trinitat. Això seria tot fins ara.
Gràcies, Lluïsa. Tanquem la ronda de serveis amb la informació del transport públic. Àlex Blancafort, bona tarda.
Bona tarda. Normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap incidència destacable, segons informen les empreses operadores de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. I recordeu que el proper diumenge, en la mitja marató de Barcelona, provocarà restriccions i desviaments en nombroses línies d'autobusos i afectacions a la línia T4 del tram Besòs durant bona part del matí. La recomanació és que feu servir el metro durant aquestes hores. D'altra banda, Rodalies de Catalunya facilitarà als participants d'aquesta prova atlètica un bitllet gratuït d'anada i tornada des de qualsevol estació de Rodalia de Barcelona fins a Barcelona Sants, Arc de Triomf, Plaça de Catalunya o Estació de França. Això és tot de moment des del Transmet. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
Càritas aposta per l'acollida i l'acompanyament. L'acollida individual i grupal està basada en la relació d'ajuda i s'entén com l'inici d'un procés que té com a objectiu millorar les condicions de vida de les persones. Càritas acull totes les persones, independentment de la seva procedència, religió i tendències polítiques. Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu amb www.caritasbcn.org o al correu atenciodonant@caritasbcn.org amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
4 minuts i mig perquè siguin 2:45. Fem un abans dels esports COPE que arriben a les 3:05. José Luis Gil, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. El Barça entrena per darrer cop aquesta tarda abans del desplaçament en Lliga demà al camp de l'Alavés. La roda de premsa del tècnic Luis Enrique està programada cap a 2:45 de la tarda i la sentiríem en directe, cas de que sigui puntual el tècnic blaugrana, a l'edició d'avui d'esports COPE. Temes pendents sobre la taula. En òrbita blaugrana, a més del retorn a la Lliga, les conseqüències de la classificació per la final de Copa. El club va decidir ahir presentar recurs davant d'apel·lació després de saber els dos partits de sanció a Luis Suárez imposats pel jutge de competició. Pel que fa a la seu de la final contra el mateix Alavés, el conjunt vitorià ha tornat a insistir en jugar a Sant Mamés, amb la mateixa resposta del consorci que dirigeix la instal·lació de l'Atlètic de Bilbao. No és possible pel concert aparaulat pel dia 30 a càrrec de Guns N' Roses. Els vitorians han entrenat per darrer cop aquest matí, abans del partit de demà. El seu tècnic, Mauricio Pellegrino, no creu que ni la victòria al Camp Nou a la primera volta ni el partit de demà siguin antecedents a tenir en compte per la cita de la final de Copa.
Pueden pasar tantas cosas de aquí hasta la final que para mí mi termómetro son mis jugadores, ¿no? Nosotros, cierto que hay equipos como estos que te condicionan tu juego, pero para mí lo que más me interesa es que el nivel de mis jugadores a nivel colectivo, individual, sea lo más elevado posible cada semana. Nosotros, esa es mi ilusión. Ahora de acá hasta que llegue ese partido todavía falta mucha tela, ¿no?
El tècnic del conjunt vitorià s'ha mostrat indiferent a l'hora de decantar-se per un escenari per la final de Copa. Però abans de tot això, l'Espanyol obrirà avui la jornada de Lliga a Cornellà a 8:45 de la nit, rebent la visita de la Real Sociedad. Els blanquiblaus buscaran la quarta victòria consecutiva en Lliga per continuar somiant en clau de classificació europea a final de temporada. La principal incògnita és com recomposarà l'equip Quique Sánchez Flores, atesa l'absència del lesionat Pablo Piatti. L'entrada com a titular de Felipe Caicedo a la punta d'atac seria una de les opcions. Quique Sánchez Flores veu completament recuperat el davanter equatorià després de la seva voluntat de sortir del club en el passat mercat d'hivern.
Completamente. No hay nada como mirar los ojos a los jugadores y hablar con respeto y que ellos te hablen con respeto. Y que es lo que ha hecho Felipe en todo momento desde el principio de temporada. Nosotros sinceramente nos alegramos de que esté con nosotros. El otro día salió y salió con muy buena actitud otra vez. Y el chico está integradísimo y creo que lo que haga de aquí a final de temporada será mejor que lo que ha hecho desde inicio de temporada hasta diciembre. No tengo ninguna duda.
A Esports Cope parlarem amb l'exjugador d'Espanyol i Real Sociedad, Javier Zubillaga. Es dona a més la circumstància que en l'actualitat Zubillaga treballa pel Deportivo Alavés en les divisions de futbol base. En bàsquet, nou partit a vida o mort pel Barça a l'Eurolliga amb la visita aquest vespre a les 9 al Palau Blaugrana del Galatasaray turc. El partit que arriba després que s'hagi conegut la multa amb què ha estat sancionada la plantilla blaugrana per baix rendiment. Multa que afecta també a l'entrenador Georgios Barchokas. Ahir a la roda de premsa prèvia al partit, el tècnic grec es veia recolzat per la directiva.
I feel the support of the club.
Estic realment notant i rebent el suport de tot el club, tant del president Bartomeu com de tot el Consell d'Administració. Ells saben millor que ningú com és aquesta situació, una situació difícil, i jo sé també, òbviament, que l'entrenador sempre és la diana, sempre és l'objectiu en aquestes situacions. Quan l'equip no guanya, doncs tothom mira cap a l'entrenador, la gent cadascú opina el que vol, la premsa fa la seva feina, òbviament, però com dic, pel que fa la directiva i el club, sento el suport i no tinc cap queixa.
I don't have to complain about anything, you know.
Passarem també per Girona aquest cap de setmana, fase final de la Copa de la Reina, amb l'Uni Girona directament en semifinals a la jornada de dissabte. En handbol, el Barça tanca la preparació del partit de Lliga de Campions que jugaran demà a la pista del vespre en Hongarès. Ampliarem aquesta prèvia a Esports Cope i recordarem també que aquest cap de setmana a les instal·lacions del Club Natació Terrassa es disputa la fase final de la Copa de la Reina de Waterpolo. Avui jornada de quarts de final amb els emparellaments Mataró-Moscardó, Zaragoza-Mediterrani, Terrassa-Rubí i Sabadell-Sant Andreu.
Gràcies, José Luis. Actualitat esportiva ampliada a partir de les 3:05, Esports Cope. Nosaltres fem una pausa i de seguida més notícies. Què tal? Molt bona tarda de nou. Són 2:15. Seguim repassant les notícies de Catalunya. Salutacions d'Héctor García a les vies de so i de qui us està parlant, Yolanda Bernal. Avui quedarà vist per sentència el judici del 9-N amb les conclusions de les diferents parts. L'última paraula la tindran els tres acusats, Mas, Ortega i Rigau, aquesta tarda. El fiscal demana condemna pels tres, els acusa de trencar la convivència i desafiar obertament el Tribunal Constitucional. En una dura i llarga intervenció, el fiscal ha considerat provat que les actuacions públiques es van incrementar després de la suspensió del Constitucional. Xavier Melero, advocat d'Artur Mas, ha insistit en que l'expresident no es va amagar darrere d'una multitud de voluntaris. Diu que el responsable del 9-N és només l'expresident català. Ha apuntat que només des de la creativitat es pot condemnar Artur Mas per desobediència. El judici es reprendrà a 3:45 amb les intervencions de l'advocat de Rigau i l'última paraula dels acusats. Més enllà del judici, a Barcelona el Partit Popular ha xifrat en 25.000 euros els danys a les estàtues franquistes que es van col·locar a les portes del Born. Alberto Fernández Díaz lamenta l'acció del govern d'Ada Colau i vol que l'Ajuntament expliqui què ha fet per identificar els incívics. I a Girona es posa en marxa una campanya per finançar una recerca pionera sobre el càncer amb un mètode menys invasiu que la quimioteràpia. La investigació que lidera el doctor Jordi Frigola busca frenar la proliferació de cèl·lules tumorals en lloc de matar-les. Aquestes són les principals notícies d'aquest divendres a Catalunya. N'hi ha d'altres que repassem en forma de titulars. Antonio Pérez, bona tarda.
Bona tarda.
Un brot de xarampió afecta 12 persones de la província de Barcelona.
L'Agència de Salut Pública de Catalunya va enviar el 3 de febrer una circular als centres sanitaris perquè estiguin advertits i aïllin aquests pacients amb signes compatibles amb l'infecció. Segons Salut, els viatges internacionals i la mobilitat geogràfica poden ser responsables de la introducció del virus. L'evolució de tots els casos ha estat favorable sense que cap persona hagi estat ingressada.
Localitzen en bon estat el maletí radioactiu robat a Santa Coloma de Gramenet.
Una trucada aquesta matinada al 112 ha alertat de la troballa de l'equip de Montcada i Reixac. Els Mossos i els Serveis de Coordinació d'Activitats Radioactives de la Generalitat han confirmat que aquest no ha estat manipulat i cap persona ha resultat ferida. L'equip es troba sota custòdia i s'ha desactivat el Pla Especial per Emergències Radiològiques de Catalunya.
El síndic de Greuges demana que es puguin bescanviar les T10 durant tot l'any.
La mesura aniria acompanyada d'una campanya informativa als usuaris després de rebre queixes per part dels ciutadans. Considera que és la mesura més justa i adequada perquè permetria a l'usuari utilitzar el títol de transport sense cap prejudici econòmic.
El Parlament rebutja que els pares puguin escollir la llengua d'escolarització dels seus fills.
La moció presentada per Ciutadans cercava fomentar l'ensenyament trilingüe a Catalunya, garantir que el català, el castellà i l'anglès fossin llengües oficials i assegurar una presència mínima de cadascuna del 25% en assignatures troncals. S'ha rebutjat altres punts que demanaven augmentar la dotació de professorats d'anglès i crear una figura de tutor a cada centre per poder fer un seguiment del nivell de cada alumne.
El PP creu que les mesures del govern d'Ada Colau a la Boqueria no en resolen els problemes.
El regidor del PP a Barcelona, Javier Morellas, ha avisat que la massificació no es resol amb agents cívics, sinó amb mesures concretes sobre l'accés de grans grups turístics que no podran entrar el divendres i el dissabte si són més de 15 persones. També ha assegurat que el govern municipal pretén obrir la porta a eliminar les concessions dels quiocs de la Rambla posant-se a noves demandes milionàries contra l'Ajuntament.
Oriol Junqueras compareixerà dimecres al Parlament a petició pròpia pel cas Vidal.
A la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament, Junqueras exposarà les seves explicacions sobre aquest tema. Els grups podran fer-li les preguntes oportunes en un torn de rèplica que també tindrà l'oposició. A la tarda serà el secretari d'Hisenda, Lluís Salvador, el que assistirà a la Comissió d'Economia en una sessió sobre el tema Vidal.
El telèfon d'emergència 112 de Catalunya tindrà trucades en 50 idiomes.
Amb aquest nou servei es prestarà cobertura molt generalitzada i qualsevol persona que truqui podrà ser atesa en el seu idioma. En el cas que la trucada no sigui en els 5 idiomes que ja s'utilitzen en aquest servei, la comunicació es posarà a 3 bandes amb l'operador de 112, la persona que truca i un intèrpret d'una empresa externa que farà el traductor.
Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió a un exregidor del PP a Badalona.
José María Díaz ha sofert l'agressió quan sortia del seu local la matinada d'aquest dijous. L'exregidor es troba ingressat a l'hospital recuperant-se de les ferides d'un cop al cap amb un objecte contundent, per la qual cosa encara no ha pogut presentar la denúncia.
El Saló Barcelona Games World creixerà en espai i augmentarà la seguretat.
L'organització ha explicat que aquest increment d'espai es deu al fet que les competicions de videojocs i esport es traslladaran al Palau de Congressos de Barcelona. Com l'any passat, el Saló comptarà amb un espai professional dedicat a experts del sector per debatre sobre el futur dels videojocs i intercanviar opinions.
I agressió a un vigilant de seguretat a l'estació de tren de Tarragona.
Els fets es van produir quan un noi pretenia pujar al tren sense bitllet en direcció a Barcelona. Dos vigilants que ja l'havien fet baixar d'un comboi a Altafulla pel mateix motiu li van impedir agafar el tren. El sindicat sosté que el jove va donar un cop de puny a la sella d'un dels vigilants i que el segon a l'intercedir es va fer mal a l'esquena.
Recta final del judici del 9-N amb les conclusions de les diferents parts. La última paraula la tindran aquesta tarda els tres acusats, Mas, Ortega i Rigau. El fiscal Emilio Sánchez Ullet ha demanat condemna pels tres. Els acusa de trencar la convivència i desafiar obertament el Tribunal Constitucional. En una dura i llarga intervenció, el representant del Ministeri Públic considera provat que les actuacions públiques es van incrementar després de la suspensió del TC el 4 de novembre. Ha dit que el judici del 9-N també és democràcia i que no es jutja la voluntat popular, sinó la possible desobediència de la Generalitat d'un mandat constitucional. Anem al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sergio López, Yolanda Canales.
El fiscal Emilio Sánchez Ullet, en el seu informe final, molt exhaustiu, que ha durat gairebé 2 hores i mitja, ha deixat clar que no s'està jutjant la democràcia ni la voluntat popular, sinó si es va desobeir un mandat del Constitucional. I per ell queda acreditat que l'administració catalana va continuar tenint el control sobre la preparació i el desenvolupament de la consulta del 9-N, tot i la prohibició de l'alt tribunal. Ha desgranat, de fet, com l'administració no només va mantenir, sinó que va intensificar la seva actuació a partir del 4 de novembre i es van mantenir contractes amb empreses subministradores per fer la consulta o la pàgina web, entre d'altres exemples. Sánchez Ullet, així mateix, ha acusat a l'expresident de la Generalitat d'articular una estratègia de desafiament al Constitucional amagant-se en els funcionaris.
Que el president de la Generalitat articuló una estratègia de desafío abierto al ordenado por el Tribunal Constitucional y que en esa estrategia tuvo la colaboración directa de las otras dos acusadas que eran integrantes de su gobierno.
Sánchez Ullet també ha defensat la independència de la Fiscalia perquè mai ha rebut indicacions per part del govern central i perquè ha actuat seguint sempre una valoració tècnica estricta. També ha llançat un avís i és que democràcia no és només votar.
Este juicio también es democracia. Este juicio también es democracia. Porque la democracia es muchas más cosas de las que se han dicho aquí. Muchas más. Y este juicio también es democracia.
D'altra banda, l'acusació particular ha usat la mateixa línia argumental de la Fiscalia, però creu que tots tres acusats tenen el mateix grau de responsabilitat en l'elaboració de la consulta del 9-N, perquè cap d'ells va donar ordres per aturar-la.
Després del fiscal i les acusacions particulars, ha arribat el moment de les defenses de Mas, Ortega i Rigau. Xavier Melero, advocat de l'expresident català, ha insistit en que Mas no es va amagar darrere d'una multitud de voluntaris. Diu que només l'expresident català és el responsable del 9-N i ha assegurat que només des de la creativitat es pot condemnar Artur Mas per desobediència, Isaac Posadas.
Artur Mas intenta evitar la inhabilitació a tota costa. El seu advocat, Xavier Melero, ha defensat que en qualsevol cas l'expresident no va desobeir perquè diu no es pot desobeir el que no s'ha comunicat com tocava. Diu que no hi havia cap mandat exprés ni cap destinatari concret que anul·lés la celebració del 9-N a diferència de la convocatòria anterior. Melero creu que seria el primer cop que es condemna algú per desobediència en aquests termes. Irònicament deia que si això passés s'estaria innovant i creant nous delictes. Melero defensa que res del 9-N es va fer d'amagat, tot era públic i notori i ningú no va dir res, ningú va actuar ni abans ni després de la pseudoconsulta. I es preguntava si davant la inacció de la justícia se suposa que havia de ser Mas qui aturés la votació.
Si els fiscals de guàrdia, els jutges de guàrdia, l'inactiu Tribunal Constitucional en aquest cas no fa res, què havia de fer el meu representant? Perquè el conflicte es planteja per ell en els mateixos termes. I el conflicte es resol amb seu de proporcionalitat. Si el dia 9 no ha arribat la resposta del Tribunal Constitucional, què faig jo? Ho paro? Paro jo? El que no paren els jutges, els fiscals, el que no para ningú.
Davant de tot això, Mas no va interrompre tot el procés de votació perquè ja estava tot en marxa en mans dels voluntaris i ningú entre el 4 i el 25 de novembre no va transmetre específicament el contrari. En aquesta línia, Melero diu que Mas no s'ha amagat mai darrere d'aquests voluntaris, ni s'ha tret responsabilitats, ni va donar cap ordre de posar-se a disposició del procés als instituts, fet que il·lustràvem que només un de 600 centres es va queixar i al final va fer el que va voler, deia. A la mateixa línia s'han manifestat les defenses d'Ortega i Rigau, assegurant que si no es va interrompre el 9-N va ser perquè no es va rebre aquesta ordre explícita de que ho fessin. Rafael Entrena, advocat d'Ortega, i qui titllava Sánchez Ullet com el Messi de la Fiscalia, deia que la providència del 4-N només deia parin màquines quan tota la maquinària ja estava en marxa i ningú no va dir que es paressin les urnes. Mas, Ortega i Rigau encara tindran dret a l'última paraula després del recés.
El judici es reprendrà a 3:45 de la tarda amb la intervenció de l'advocat Irene Rigau i els discursos finals dels tres acusats. I la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha assegurat que la recepció que Carles Puigdemont preveu fer aquesta tarda a Mas, Ortega i Rigau quan hagi acabat el judici és una performance. Insta el president català a demostrar més implicació, per exemple, en millorar el finançament autonòmic. La cap de l'oposició al Parlament ha titllat Artur Mas de ser un irresponsable per haver celebrat una consulta il·legal i ha acusat a Puigdemont de voler repetir-la.
Lo que estamos viendo estos días es muestra más que suficiente para saber que el 9N no sirvió para nada más que para gastarse dinero de los catalanes y para poner los colegios públicos a disposición del independentismo, y que el presidente de la Generalitat no tenga otro proyecto que intentar repetirlo me parece que es una muestra de que necesitamos un cambio de gobierno urgente en Cataluña donde reine el sentido común.
Arrimadas ho ha dit aquest matí durant una visita a la localitat de Sitges.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cada empresa, como cada equipo, es un mundo. Está la que juega bien en casa y la que cuando sale fuera se viene arriba. En el Santander podemos ayudar a todas las empresas a crecer aquí y en más de 150 países. Cada empresa es un mundo. Trabajemos juntos para hacerlo grande. Santander Empresas. Más información en tu oficina o bancosantander.es.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada en origen.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, chuletas de lomo de cerdo cruce raza Duroc a 4,25 € el kilo.
Acostúmbrate a lo bueno.
Y a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Més coses. A Barcelona, el Partit Popular ha xifrat en 25.000 euros els danys a les estàtues franquistes col·locades a les portes del Born durant l'exposició sobre la memòria històrica el passat mes d'octubre. Alberto Fernández Díaz lamenta l'acció del govern de la Colau de reobrir ferides ja tancades i demana a l'alcaldessa que expliqui les actuacions que s'han fet per identificar els autors dels actes incívics. Sergi Morana.
El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha criticat la gestió de l'Ajuntament Municipal pels desperfectes que van patir les estàtues franquistes durant l'exposició Franco, Victòria i República, Impunitat i Espacio Urbano. Fernández Díaz titlla de despropòsit que l'esdeveniment sumat als desperfectes hagi acabat costant més de 200.000 euros a la ciutat de Barcelona, que pagaran els contribuents. El portaveu del PP lamenta que els autors dels fets quedin lliures de culpa perquè, segons diu, l'alcaldessa Ada Colau no va promoure cap acció en contra d'ells.
Esta exposición se promovió desde el sectarismo ideológico y desde la apertura de unas heridas de la guerra civil que nuestra democracia había cerrado, pero que además ha resultado costosa, más de 180.000 euros, a los que hay que añadir 25.000 euros de desperfectos de unos vándalos cuyos autores, por sus actos, van a resultar impunes porque la señora Colau, la alcaldesa, no promovió actuaciones en contra de ellos ni para identificarlos.
Fernández Díaz ha demanat la despolitització del Born perquè es converteixi en un referent cultural i no en una seu del sectarisme ideològic.
No deixem Barcelona i us parlem d'una nova polèmica en la que s'ha ficat l'alcaldessa Ada Colau. S'ha posat al costat d'algunes activistes de Barcelona en Comú que denuncien la venda en alguns comerços de disfresses sexis per a nenes. L'Enrenou ha sortit arran de la imatge d'una noia disfressada d'infermera i una altra de bombera. Colau ha fet costat a les crítiques que es fan des de les xarxes socials, demana que es retirin del mercat i ho considera violència masclista. Què en diuen els ciutadans i les botigues especialitzades? Ens ho explica la Judit Rosa.
Al carrer, divisió d'opinions amb aquesta polèmica que s'ha iniciat a la xarxa. Mentre que alguns opinen que la disfressa està totalment fora de lloc i que els que han d'actuar contra aquestes coses són els pares, d'altres diuen que tothom és lliure de vestir-se com vulgui i els hi sembla una mesura ridícula.
Exactamente, yo no sé si la definiría como tal, pero es un disfraz inapropiado para niños o niñas.
Cada uno puede ir vestido como quiera sin incitar nada a los demás, cada uno que piense lo que quiera.
Yo lo encuentro bastante ridículo, estamos llegando a un extremo. Si al final ya ni un disfraz se va a poder hacer.
Creo que no hace falta que las instituciones inicien campañas en contra de este tipo de disfraces. Deben estar adaptados a su edad y los padres son los que deben tener cuidado.
Alguns propietaris asseguren que no és un problema que realment els afecti a ells, ja que les botigues més sèries no és un producte que tinguin a la venda i que es tracta d'un importador d'un altre país. Parlem amb Esteban Gispert, propietari de la botiga barcelonina de disfresses, al Carnaval.
Si fuesen los disfraces adultos, no hay ningún problema, porque nosotros somos fabricantes importadores de disfraces y en adultos sí que ponemos enfermera sexy. Ahora, para niños ni tenemos ni creo que sea conveniente en este aspecto. Esto ha sido por un importador chino.
Des de l'equip municipal asseguren que no tenen competències per regular quin tipus de disfresses es posen a la venda, però no descarten l'opció d'informar la fiscalia si es pogués tractar d'un delicte de sexisme.
I a Girona es posa en marxa una campanya per finançar una recerca pionera sobre el càncer amb un mètode menys invasiu que la quimioteràpia. La investigació que lidera el doctor Jordi Frigola busca frenar la proliferació de cèl·lules tumorals en lloc de matar-les.
L'investigador gironí Jordi Frigola lidera un projecte per al tractament del càncer amb un mètode menys agressiu que la quimioteràpia. El doctor en biologia ha explicat que la idea principal és aturar les cèl·lules malignes en comptes de matar-les. L'objectiu a mitjà o llarg termini és millorar la qualitat de vida dels pacients mentre es combat la malaltia. La investigació, que es desenvolupa a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, constarà de tres fases i una de les claus per seguir endavant serà el finançament. Ho explica Frigola.
Una dels principals problemes que nosaltres tenim en general a la ciència és que no generarem diners, no immediats almenys, no? I aleshores això és molt difícil, atraure inversors quan tu li dius que no tens un garantiment. Llavors és més de cara a filantropia. Llavors una etapa més avançada, si realment hi ha la potencialment pot ser una diana terapèutica, llavors sí que ja estem més parlant amb empreses farmacèutiques per intentar treure que hi ha un benefici al darrere.
De moment han aconseguit 130.000 euros per part d'Espanya. No obstant, encara necessiten més diners per tirar endavant la primera fase del projecte. Tot i això, són diverses les campanyes que s'han posat en marxa per recaptar diners. Una d'elles incentivada per Vanessa Nueda, una jove que pateix la malaltia. Jordi Frigola afirma que les bases amb les quals treballen són molt sòlides, pel que preveu uns bons resultats si es continua amb el projecte.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
En Vision Lab remate final. Hasta el 12 de febrero quitamos el doble del IVA en todo. Hasta el 12 de febrero quitamos el doble del IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Según la Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que gracias a la gran aceptación que tiene, entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche? ¿Un coche puede ser también un bestseller?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Miles de personas lo tienen claro. ¿Y tú? Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas. Ofertas increíbles para los más rápidos. Todos los abrigos al 60% de descuento en marcas de moda mujer. Amitié, Southern Cotton, Elogy, Centra El Corte Inglés, Yera, Antea, Síntesis, Cushel y muchas más. Recuerda, este fin de semana, límite 48 horas, solo en El Corte Inglés.
12 minuts per les 3 de la tarda, crònica de successos. El cibercrim és la indústria que més diners mou en el món, segons ha denunciat avui la secció de noves tecnologies del Col·legi d'Advocats de Barcelona, coincidint amb el Dia Mundial d'Internet Segura. A la jornada també s'han donat a conèixer les últimes tendències en relació als atacs de ciberseguretat. Míriam Ibáñez.
Garantir la seguretat de la nostra informació és un dels grans reptes de la societat. Cada vegada resulta més fàcil rastrejar dades personals de manera anònima i els atacs informàtics estan a l'abast de qualsevol persona. L'advocat Manuel Martínez ha comentat que molts cops el Codi Penal no contempla totes les possibilitats de delictes informàtics i que és necessari conèixer els constants canvis de la tecnologia. A més, ha exposat que quan es produeix una infracció a internet, molts ciutadans encara no ho consideren un delicte. El cap de ciberseguretat dels Mossos d'Esquadra, Roger Martínez, ha fet una crida a la conscienciació ciutadana, ja que l'internet s'està fent lloc a les coses que utilitzem dia a dia.
Cal que sectors privats, administracions públiques i ciutadans treballem d'una manera molt conjunta per tal d'obligar, de requerir la seguretat per disseny en qualsevol cosa que adquirim. És a dir, el consumidor hauria de reclamar això quan adquireix un producte, hauria de convertir-se en una demanda perquè aquest producte sigui segur, que incorpori elements de seguretat.
Entre els programes informàtics més importants que roben les dades personals està Ransomware, una plataforma que encripta els fitxers i requereix un pagament per recuperar les dades dels nostres dispositius. Aquest provoca més de 4.000 atacs diaris. Com a recomanacions, els especialistes aconsellen crear contrasenyes diferenciades i canviar-les cada mig any. També recomanen crear còpies de seguretat dels nostres documents, evitar les descàrregues gratuïtes i no obrir enllaços de correus desconeguts.
Us expliquem també que la Policia Nacional ha desmantellat un cultiu de 320 plantes de marihuana en una casa ocupada a la Torre de Claramunt. En el punt de mira hi ha un home per un presumpte delicte contra la salut pública, frau elèctric i usurpació. Antonio Pérez.
Durant el registre de l'immoble, els agents de la Policia Nacional han trobat 320 plantes de cannabis sativa, 3,2 quilos de cabdells de marihuana i substàncies anabolitzants. La plantació estava degudament condicionada amb 18 làmpades, transformadors, humidificadors i temporitzadors per obtenir el màxim rendiment en el menor temps possible. Les inspeccions han permès comprovar que l'energia elèctrica que abastia la vivenda provenia de manera directa de l'entroncament general de la urbanització. Tot junt, la Policia Nacional ha investigat a un home per presumpte delicte contra la salut pública, usurpació i frau elèctric, encara que aquest no ha estat atingut.
En principi, les investigacions de moment han determinat que era aquesta persona. Sembla ser que per un costat el consum propi i després ho passava a altres canals de distribució a nivell comarcal i fins i tot a nivell provincial.
Les investigacions han estat realitzades per agents del grup de policia judicial de la comissaria local d'Igualada, de la Brigada Provincial de Policia Judicial de Barcelona i gràcies també a la col·laboració ciutadana.
I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut un home com a presumpte autor de la crema de contenidors al districte de l'Eixample, que ja havia estat detingut anteriorment pel mateix motiu. Els fets es van produir dimecres passat quan una patrulla va rebre un avís que s'estava cremant un contenidor al carrer València amb 2 de maig, per la qual cosa van iniciar una vigilància per la zona a la qual van reconèixer l'autor de l'incendi de contenidors de fa unes setmanes. Mentre li feien un seguiment amb l'ajuda d'agents de paisà, l'individu va incendiar 2 contenidors al carrer 2 de maig, per la qual cosa va ser detingut pels agents. I a l'àmbit econòmic us direm que l'Ajuntament de Barcelona anuncia un nou pla d'ocupació per aquest any dotat amb 37 milions d'euros per fomentar l'ocupació de qualitat. La nova estratègia passa per anar a buscar per barris a les persones més vulnerables a través de la creació de noves oficines d'assessorament laboral. Milan Suero.
Aquest nou programa pretén fomentar l'ocupació el 2017, amb plans destinats especialment als col·lectius més vulnerables i en risc d'exclusió, com ara els aturats de llarga durada de més de 45 anys, joves o els sense sostre. Per poder complir el seu principal objectiu de generar ocupació de qualitat, el primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, afirma que sortiran al carrer per buscar a aquestes persones als barris més afectats per la crisi i així assessorar-los, formar-los i acompanyar-los al seu camí cap al món laboral. El primer pas ha estat obrir una oficina de servei local d'ocupació al districte de Nou Barris, una de les zones més perjudicades. Entre altres factors, aquesta situació de precarietat en la que es troba una gran part de la població espanyola ha estat accentuada degut a l'última reforma laboral, segons Pisarello.
Avui es compleixen 5 anys de la darrera reforma laboral aplicada pel Partit Popular i aquesta reforma laboral considerem que és responsable de manera directa de la situació de precarització laboral, de creixement de la precarització laboral que s'està produint doncs, en el conjunt de l'Estat.
Per altra banda, per promoure aquesta ocupació de qualitat es demanarà a les empreses que els contractes siguin d'almenys un any d'antiguitat i que paguin el sou mínim establert per la llei.
I satisfacció a Tarragona perquè la multinacional Vic no tancarà la planta tal i com havia plantejat l'empresa matriu europea. Tot i això, els treballadors estan a l'expectativa de com es portarà a terme la reestructuració anunciada. Ana Villar.
La satisfacció és relativa i la incertesa entre els 400 treballadors és força patent. La multinacional que fabrica productes promocionals a Tarragona Ciutat i a la Granada supedita la seva aposta per la fàbrica a un pla de viabilitat, una reestructuració de la qual no se'n coneixen encara els detalls. Els treballadors ho valoren positivament, tot i que l'encaixen amb recel. És per això que sospiten que aquesta reorientació que planteja el grup per tal que la planta sigui autosuficient comporti acomiadaments a curt termini. Així ho ha explicat el portaveu del comitè de l'empresa, Manuel Medina.
Doncs el que te comentava abans, que de les tres opcions se desestimen totes tres, que ara també com a bona notícia estava damunt de la taula que no hi haurà un tancament per part de la planta de Tarragona. Aquesta decisió en principi és bona, però que pot acarrear a curt o a mitjà termini alguna conseqüència per la plantilla.
D'altra banda, el director de la planta a Tarragona, Marc Rugia, ha reconegut que l'empresa presenta pèrdues. El grup ha fet públics els resultats de l'auditoria encarregada fa un any i ha decidit que les operacions de Big Graphic Europe reportaran en el negoci europeu de Big Graphic Products.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna, por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Tira Milles. Més viatges, més gastronomia, més oci. Tira Milles. Dissabtes i diumenges a partir de les 10 a COPE Catalunya i Andorra. Amb Carme Ayala.
Quan falten poc més de 5 minuts per les 3, obrim ja la crònica cultural amb la Montse Rodríguez.
És divendres i comencem amb les estrenes cinematogràfiques.
Quiero que vuelvas. Esto no se me da bien. Nunca había querido volver a intentarlo.
I aquesta és una de les estrenes més esperades. Jamie Dornan i Dakota Johnson tornen a encarnar Christian Grey i Anastasia Steele en 50 sombres més fosques, el segon capítol basat en la novel·la supervendes 50 sombres de Grey. Amb aquesta nova pel·lícula que arriba a la gran pantalla just a temps pel dia de Sant Valentí i que convida l'espectador a descobrir un món molt més fosc. Quan Christian Grey, que se sent ferit, intenta convèncer la reticent Anna Steele que torni a formar part de la seva vida, aquesta li exigeix un nou acord abans d'acceptar.
Debe de ser emocionante ser Batman.
¡Batman, te queremos!
Gracias, me estoy poniendo rojo que lo flipas debajo de la máscara.
¡Batman!
¡Prego!
I aquesta pel·lícula ens arriba dels Estats Units. Estem parlant d'una animació, d'una comèdia Batman, la Lego pel·lícula. L'irreverent espírit de diversió que va convertir a l'Ec pel·lícula en un fenomen mundial amb el mateix home que lidera tal grup. Batman, que protagonitza la seva primera aventura a la gran pantalla, però s'està produint canvis en Gotham. I si es vol salvar la ciutat de l'hostil conquesta del Joker, pot ser que hagi de deixar d'actuar en solitari, intentar treballar amb uns altres i tal vegada aprendre a relaxar-se. I aquesta és la banda sonora de la pel·lícula que ens arriba dels Estats Units, Moonlight, una història temporal de relacions humanes i autodescobriment que narra la vida d'un jove que creix en els suburbis de Miami des de la seva infància fins a l'edat adulta. És un retrat vital de la vida afroamericana contemporània que ressona per la seva profunditat i les seves veritats universals. Come on!
Máximo, ahora mamá es tu ángel de la guarda. Vamos a rezar juntos por tu mamá, ¿de acuerdo?
I amb el títol Felices Sueños ens arriba aquest drama des d'Itàlia, una pel·lícula dirigida per Marco Bellocchio. Bellocchio rememora els últims 40 anys d'història d'Itàlia personalitzada en la vida de Massimo, un orfe de mare i de futbol després de la tragèdia de Superga, aquell esdeveniment que va sepultar a la més destacada generació dels jugadors del mític Torino Football Club. Dibuixa un mapa sentimental amb significat universal, reconocible també per qualsevol que hagi sentit el dolor de la pèrdua com alguna cosa pròpia. La cerca de l'antídot per l'absència ens portarà també a les sales del Museu del Louvre, seguint l'ombra de Bengal, i sonarà també cançons de Patti Bravo o de Rafaela Carrà.
Doncs arriba ja la crònica invisible amb el Pepe Collado, les notícies que no surten en grans titulars.
Avui la Crònica Invisible t'ofereix un lloc de feina molt dolç, tastador o tastadora de xocolata a la Gran Bretanya. El grup d'empreses responsable de les conegudes i reconegudes marques Cadbury, Milka, Oreo o Príncipe està buscant un tastador de xocolata. Les úniques condicions que posa la marca per contractar la persona especialitzada en tastar xocolata és ser capaç de provar els productes de xocolata, begudes de cacau i donar informació objectiva i veraç. Davant de tantes facilitats, la pàgina web del grup Mondelez Internacional ha d'estar a hores d'ara col·lapsada de tantes ofertes rebudes, tot i que encara hi ha algunes condicions més per aconseguir la feina somiada per qualsevol devorador de xocolata. Les condicions especials per seleccionar el millor menjador de xocolata del món són, atenció, tenir passió per la rebosteria i unes papilles gustatives adequades per al tast, honestetat a l'hora de donar una opinió, ganes de provar nous productes, tenir una personalitat comunicativa per construir grans relacions amb el seu equip i sòlid domini de l'idioma anglès. La feina és de dimarts a dijous al Regne Unit i de 12 a 15 a 14 a 45 hores, és a dir, només treballarà 7 hores a la setmana. El que no sabem és el que cobrarà el millor tastador o tastadora de xocolata del món, però importa el que cobrarà una persona que estarà 7 dies a la setmana menjant tota mena de dolços i bàsicament xocolata de primera qualitat. Aquí el que importa és que l'escollit podrà tastar a diari un dels productes que més van estar, vitalitat i plaer aporta a les persones, la xocolata de primera qualitat. Els experts diuen que la xocolata aporta efectes afrodisíacs i analgèsics al cos humà. No importa que la xocolata sigui negra, blanca o de llet, la xocolata té virtuts i propietats de les que moltes cultures ja han gaudit des de fa milers d'anys. Ara, una persona arreu del món serà qui pugui gaudir d'aquestes virtuts de la xocolata. T'animes? Envia el currículum a www.mondelezinternacional.com.